Sonia, l'actualitat del MACBA.
Ahlam Shibli és una fotògrafa palestina que viu a Haifa. La seva obra fotogràfica descriu les implicacions contradictòries que hi ha rere la idea de la llar mitjançant una estètica documental. L'obra aborda tant la pèrdua com la lluita contra aquesta pèrdua i també les restriccions i limitacions que la idea de llar imposen aquells individus i grups marcats per polítiques identitàries repressives. En l'exposició La casa fantasmal, Shibli reuneix 9 sèries fotogràfiques produïdes durant l'última dècada. La majoria de treballs van acompanyats de peus de foto que signen a cada fotografia una data i lloc concrets, en un procés d'investigació que sovint implica un contacte molt directe amb les persones que fotografia. El text i la fotografia conformen una unitat que vol evitar un ús aliè a la política anticolonial que motiva l'autora. Sonia analitza el complex context sociopolític d'Ahlam Shibli, israeliana de passaport i beduïna d'origen, aprofitant la mirada experta en el tema d'Alberto López Bragados, antropòleg i professor de la Universitat de Barcelona. Aquesta peça inclou també petits apunts d'Ahlam Shibli sobre l'exposició i la seva obra. La impossibilitat de construir una identitat col·lectiva. Alberto López Bragados, antropòleg i professor de la Universitat de Barcelona.
El que em va sobtar més d'Ahlam Shibli, d'aquesta jove, diria encara, fotògrafa, artista palestiniana, precisament la dificultat per encasillar, diguem-ne, que la seva identitat de manera còmoda amb una estructura nacional convencional que permetés entendre veritablement d'on ve i de què està parlant, no? Sobretot perquè fa referència a ella i, en definitiva, pertany a aquest col·lectiu de difícil classificació que són els àrabs que viuen al si de l'estat d'Israel, una part dels quals són d'origen beduí. Llavors, aquest origen i alhora, diguem-ne, que les dificultats que han marcat la història de la integració de les comunitats àrabs al si de l'estat d'Israel des de la seva formació el 1948, per mi és una dada clau per entendre l'obra de l'Ahlam Shibli. No és res, diguem-ne, que ja amagui, més aviat del contrari, ha parlat sempre d'aquesta importància, però certament, diguem-ne, que la condició marginal, perifèrica, la invisibilitat, la condició subalterna dels àrabs d'Israel, la dificultat que tenen, diguem-ne, per participar en la vida política d'un país al qual teòricament pertany, l'absentisme polític que caracteritza la seva comunitat percentualment envers, diguem-ne, que la resta de l'estat israelià, totes aquestes característiques que del que parlen, en definitiva, és de com és gairebé impossible o extremadament difícil construir una identitat col·lectiva a la frontera, al llindar, al límit, vertebra l'obra de l'Ahlam Shibli.
Minoria com a qualificatiu polític difícil d'acceptar.
Són una minoria àrab, i fins i tot la categoria minoria és una mica difícil d'aplicar en aquest context, al si de l'únic estat que té la religió jueva com a religió oficial del planeta. Qualificar-los de minoria pot ser demogràficament acceptable, però políticament és extremadament dificultós, perquè qualificar-los de minoria a una comunitat que reclama, reivindica el dret, l'autoctonia i, per tant, diguem-ne que la sobirania sobre un territori que, segons el seu parer, va ser usurpat per la creació de l'estat d'Israel, és segurament un qualificatiu polític que les comunitats àrabs de l'estat d'Israel no acceptarien fàcilment, si més no, no totes. I certament, diguem-ne que no formen part de l'univers polític palestí convencional, la mesura que no viuen ni a la franja de Gaza ni a la franja oest, a la zona de Cisjordània. Mantenen relacions, evidentment, polítiques complexes amb les comunitats palestines, amb l'autoritat palestina, però tampoc l'autoritat palestina representa de manera diàfana els seus interessos com a col·lectiu. És més, a la mesura que els àrabs d'Israel són, diguem-ne, els herederes, els descendents d'aquella part de la comunitat palestiniana que va decidir per raons diverses no exiliar-se en ocasió de la Nakba, el 48, quan es conforma l'estat d'Israel, les tensions que existeixen entre els palestins, les comunitats palestines a l'exili i les que van decidir no prendre el camí de l'exili són en ocasions bastant fortes. De manera que no podem arribar a plantejar, diguem-ne, que hi ha una mena de divergència radical d'interessos, però confluència d'interessos tampoc n'hi ha. No són palestins, no poden expressar-se políticament a través dels mecanismes que l'autoritat palestina, tot i que sigui precàriament, atorga al poble palestí. Certament se senten de manera molt incòmoda al si a l'interior de l'estat d'Israel, i és aquesta dificultat per construir la seva identitat i per donar-li una expressió política el que ens sembla més interessant.
Diferents idees de llar.
Jo diria que la dificultat per trobar una llar, aquesta exposició, té sobretot tres expressions diferents. Una, la que és més o menys convencional, que consisteix bàsicament en constatar la impossibilitat que les comunitats palestinianes tenen per trobar-se com a casa seva, sé que és una paradoxa, però crec que una mica il·lustra el que estem parlant. Una altra expressió la trobem, diguem-ne, amb l'estudi gairebé etnogràfic que l'Ahlan Shibli va fer sobre els orfenats polonesos, on el que trobem bàsicament són nanos que o bé no tenen llar o, diguem-ne, que viuen a les seves llars respectives amb unes condicions de precarietat tan fortes que obliguen els seus parents, els seus pares o els seus tutors, en qualsevol cas, a enviar-los durant determinats períodes a aquests orfenats perquè puguin sobreviure. Llavors, aquí trobem, òbviament, també tota la problemàtica vinculada a la llar, no? Nanos, nenes que són orfes, que han estat separats temporal o permanentment de les seves famílies per raons molt diverses, que han perdut la seva llar i que la han de reconstruir en un espai que proposa unes condicions molt ideals i alhora molt singulars també, molt diferents del que és la llar convencional, com és l'orfenat. En qualsevol cas, és molt interessant en l'aproximació que fa l'Ahlan Shibli dels orfenats, la naturalitat amb la que dibuixa aquestes relacions, no? Que crec que no és una altra cosa que la voluntat que té la mateixa autora de mostrar que la demanda fonamental que tenen aquests nanos, aquestes nenes, és justament la de la construcció d'una llar. De manera que tracten d'establir relacions molt fortes, un lligam molt fort entre els companys, diguem-ne, que viuen als orfenats, fonamentalment per tractar de trobar-se còmodes, per trobar aquesta familiaritat. Per tant, una segona expressió seria la impossibilitat de construir una llar vinculat a la despossessió familiar. I la tercera dimensió està més lligada explícitament al cos. El cos està present sempre a l'exposició, però hi ha un àmbit on aquesta expressió és molt clara, molt explícita, que és justament allà on, diguem-ne, que la identitat és expressada sobretot en termes sexuals, que és la secció que es diu Eastern LGBT, on bàsicament la dificultat per fer coincidir una identitat amb el cos es pot interpretar metafòricament com una demanda permanentment insatisfeta de trobar una llar per la pròpia identitat sexual, no? El que descriu aquesta secció bàsicament són persones que provenen de diversos països d'Orient Mitjà que tenen, diguem-ne, orientacions sexuals o que posseixen identitats sexuals no convencionals, així, minoritàries, si volem dir d'aquesta manera, i que tenen, per descomptat, dificultats per fer viure amb naturalitat o per fer explícita aquesta orientació sexual amb els seus països. Raó per la qual es veuen obligats a emigrar molts cops a Europa amb l'esperança de poder gaudir d'una normalitat que els seus països no tenen. Arriben a Europa i molts cops tampoc tenen aquesta normalitat perquè acaben, diguem-ne, allotjats als barris molts cops perifèrics de les grans ciutats, de les grans metròpolis europees, on la major part de la població que viu pertany a la seva mateixa cultura, són immigrants també molts cops, i per tant han de mantenir encara, diguem-ne, que les mesures de cautela, de precaució, de discreció, que pràcticament mantenien, potser amb poques diferències, els països d'origen. Quan, diguem-ne, que poden exhibir lliurement aquesta sexualitat minoritària, doncs, a vegades als caps de setmana, quan marxen al centre, quan porten a terme una activitat professional lligada, diguem-ne, que a vegades a la seva orientació sexual, quan, en definitiva, recreen idealment i fins i tot podríem dir una mica il·lusòriament una normalitat que no posseixen al llarg de la setmana, al llarg de la seva vida quotidiana. No sempre és així, no són així tots els casos, però amb algunes de les fotos era interessant percebre aquesta mena de guerra contra el propi cos. Dic que no sempre és així perquè, òbviament, dintre aquest col·lectiu d'identitats sexuals minoritàries, no convencionals, no necessàriament hi ha un enfrontament directe entre l'orientació sexual i el cos. Sí, en alguns casos, i estic pensant sobretot en els transsexuals, previsiblement, aquesta dimensió es fa més evident, no? Les dificultats que hi ha per fer coincidir la imatge que un té del propi cos i de la seva pròpia sexualitat amb la realitat fenotípica del cos. Llavors aquesta idea de que hi ha una certa falta de coincidència i fins i tot una certa guerra entre el cos i l'entitat sexual amb la qual s'hauria de correspondre, crec que és també una manera de reflexionar al voltant del que significa la llar, no?
Com la idea de llar es pot convertir en una simulació?
Aquesta idea típica i moderna que associa el sentiment de pertinença al territori i la identitat està bloquejada en el cas de les comunitats àrabs de Palestina, i el que crec que expliquen les diverses sèries de Shibli des del començament és bàsicament la impossibilitat per construir una identitat i, per tant, utilitzant aquesta metàfora, per trobar una llar, un lloc al món que sentis com a propi, el que sentis el mínim de tranquil·litat o de pau que suposo que tothom demana. Llavors, la idea de que la llar és com una mena d'espectre eternament perseguit perquè és un desig insatisfet o frustrat permanentment, ens semblava una idea maca. Els àrabs d'Israel estan buscant permanentment la seva llar, saben quina és, com a mínim reivindiquen la sobirania sobre un territori que són més o menys capaços de reconèixer, però aquest territori els hi és sistemàticament negat, impugnat, en primer lloc per l'Estat d'Israel i després per la comunitat internacional, que grosso modo accepta les tesis israelianes. Llavors, per què aquesta dimensió espectral? Perquè el veuen, veuen la seva llar, ocasionalment viuen amb ella, però mai poden sentir-la seva, perquè són, per dir així, i utilitzo unes paraules que va utilitzar el seu dia la Júlia Cristeva, són estrangers de si mateixos, no? Són estrangers a casa seva. I quan un es troba estranger a casa seva, la mateixa noció de llar esdevé un fantasma, un espectre, una pura simulació.
La construcció de la llibertat. Ahlam Shibli, artista.
I think my home is my studio. I stay in my studio for 3 weeks, not going out. So it's not the outside give me my freedom. My freedom, I build it, I take it. I have my own political opinion and agenda. I'm trying very much not to impose it through my art. My art had to not to judge and to give answers. I wish and I hope that my work can bring one to think and to decide him or herself. But yeah, not to judge and not to say what it should be.
Lluita contra les idees preconcebudes.
L'obra de Shibli reflexiona sobre la frontera, en definitiva, sempre. I quan parlem de projectes polítics, a vegades parlem també de la reflexió i consagració que del passat fa un projecte polític per legitimar-se. I és evident que en aquest context un pot també copsar els claroscuros, no? Diguem-ne, les parts fosques, les zones d'ombra que queden al mateix passat, perquè quan el poder tracta de recórrer a ell per legitimar-se, necessita arreplegar aquells elements que li són útils per al procés d'autolegitimació que ha portat a terme, i evidentment el que fa és amagar tots aquells elements del passat que no li són útils o que directament impugnen a la representació que de si mateix vol donar l'Estat, el poder. En el context d'Israel, del conflicte àrab-israelià, on l'Estat d'Israel és un estat que té certament la voluntat de recórrer al passat per construir la legitimitat política del seu projecte, i on a més l'Estat d'Israel compta, diguem-ne, amb armes, instruments militars, econòmics, polítics, intel·lectuals molt poderosos per portar a terme aquesta reconstrucció del passat, certament les zones de grisos es poden copsar. El que explica també l'Ahlam Shibli és que hi ha ocasions o contextos on la reconstrucció de la memòria es fa a un nivell oficiós, fins i tot clandestí, a través de les famílies, bàsicament perquè no hi ha cap institució política o bé capaç de procedir a aquest procés de formulació de la memòria, o bé aquesta autoritat existeix però no té capacitat per emprendre aquest procés, que a més és un procés d'institucionalització del record, que demana una inversió molt forta, demana molt de temps. A mi em semblava molt interessant a l'exposició la comparació entre trauma i death, dues de les seccions, bàsicament perquè en totes dues seccions assistíem a morfologies notablement diferents de construcció d'aquesta memòria. El cas de trauma, veiem com l'Estat francès operava tot un procés de destil·lació del passat, remuntant-se bàsicament a l'epopeia de la resistència antinazi, i alhora com altres processos que van ser gairebé coetanis o que es van produir immediatament després, i m'estic referint a la intervenció a Indochina i Algèria per defensar els últims vestigis del seu poder colonial, aquell passat que convenia no recordar va ser convenientment amagat. I davant aquesta operació de destil·lació del passat que practica l'estat francès, el cas de Dez, el que trobàvem era o bé l'absència d'una autoritat política capaç d'emprendre aquesta lectura del passat, o bé davant l'absència o la manca de voluntat per part de l'estat israelià d'emprendre aquest procés de construcció de la memòria que és tan clau, tan determinant per la configuració de la memòria i de la identitat col·lectiva, l'obligació de que eren les mateixes famílies les que prenien el relleu, diguem-ne, que els havia cedit, per dir d'aquesta manera, a l'Estat, i configuraven cadascuna d'elles a títol particular, a títol local, moltes vegades en una enorme discreció, el seu propi procés de construcció de la memòria, dels seus morts, dels seus parents desapareguts, una mena de culte als ancestres, on es dona, a més, la circumstància de que una part significativa d'aquests avantpassats són gent que han mort en circumstàncies particulars defensant el que creuen que són, diguem-ne, que les lluites legítimes del poble palestinià. Han mort, diguem-ne, molts d'ells en contextos d'enorme violència com a terroristes suïcides.
El cos com l'últim espai de reivindicació de la identitat.
Aquesta idea de que, en definitiva, el poble palestinià sotmès a aquest control no té cap autonomia sobre la seva economia i sobre la seva política i, per tant, sobre l'única cosa que té una certa autonomia sobre el seu propi cos, sembla molt atractiva, alhora aterradora, evidentment. No? Dit així, el que ens trobem és davant un poble que l'única cosa que pot oferir al món és l'exhibició impúdica, des del nostre punt de vista, de com el poder israelià mortifica el seu cos fins a la desmembració, fins a la destrucció més absoluta. Aquesta referència, diguem-ne, a les formes més elementals de la humanitat que escapen directament a allò que és social i que fan referència explícita a la nostra dimensió més biològica, ens resulta molt estranya, sobretot a nosaltres que estem acostumats d'una forma molt articular les nostres demandes i les nostres reivindicacions a través d'alguna forma d'institució, de mediació social, especialment la jurídica, però si no hi ha, diguem-ne, una expressió jurídica a través de la intermediació social. La negació d'aquesta mena de mediació que lo social practicaria entre les demandes dels individus i les aspiracions de l'Estat, en aquest cas que els controla i que els governa, és un dels interessos que travessa Death, la secció més punyent de l'exposició de la rangibli, tal com està aquí en retrospectiva al MACBA. Clar, aquesta glorificació de la mort en contextos de lluita, aquesta exaltació del martiri, ens sobta, sobretot, diguem-ne, que els europeus i els occidentals en general, perquè partim de societats que experimenten un grau divers de secularització i, per tant, diguem-ne, que la religió, tot i que està fortament present, segurament molt més del que fins i tot estem disposats a reconèixer, però en aquests contextos, en definitiva, on la religió, que està situada un cert marge de la societat en l'àmbit de la privacitat, en sobte que la ideologia del martiri en una societat musulmana pugui tenir una importància tal. Jo crec que els musulmans en general els hi sobta exactament igual que nosaltres. I que, tot i que és veritat que s'ha escrit molt i s'ha parlat molt de que les societats musulmanes no són capaces d'establir o no volen establir una diferència tan clara entre el que és l'esfera d'allò secular, d'allò polític, si volem dir així també, i l'esfera del que és lo sagrat o allò religiós, jo crec que amb independència de si aquest debat ens porta o no enlloc, perquè s'ha escrit molt al respecte, hi ha moltes lectures orientalistes que en el fons el que volen és justificar que les societats musulmanes són societats atrasades perquè no són capaces de portar a terme un projecte secular com el que han portat a terme en Europa, al marge de tot això, jo crec que aquesta exhibició de la mort és tan sorprenent per les comunitats musulmanes com per nosaltres, més enllà de que existeix històricament la ideologia del martiri dintre l'islam, com d'altra banda també existeix dintre el cristianisme aquesta ideologia. Per mi, en la meva opinió, el que explica aquesta exhibició impúdica de la mort no és tant o no és només la religió musulmana, sinó sobretot la situació absolutament desesperada que tenen aquelles persones que no en tenen dret a tenir dret. És aquesta condició, és aquesta subalternitat radical que pateixen els palestins el que explica que, davant la paràlisi en la que viuen, l'única cosa que puguin oferir sigui, bàsicament, la seva pròpia mort, com a testimoni de la violència brutal a la que estan sent sotmesos. Amb aquesta exhibició de la mort, és evident que en funció dels col·lectius dels que estem parlant hi ha diverses variants. I és cert que dintre dels sectors més laics o més fins i tot nacionalistes dels moviments per l'emancipació i per la lluita al poble palestí, i estic pensant, per exemple, la Brigada dels Màrtirs de l'Aqsa, que està lligat al Fatah, l'antiga OLP... En aquest context hi ha una exhibició explícita dels màrtirs, amb el seu rostre, amb el seu nom, molts cops, a més, en el moment immediatament anterior a la immolació, o bé estan amb algunes fotos manipulant, diguem-ne, que els explosius que detonaran i que provocaran la seva mort i, eventualment, la d'altres. Altres vegades estan empunyant armes, altres vegades porten cinturons d'explosius, i gairebé sempre pel darrere hi ha una referència a la cúpula d'Omar, la cúpula de la Roca, la mesquita de l'Aqsa, que l'esplanada de les mesquites de Jerusalem, que és una mica el locus simbòlic que articula la seva reivindicació, però aquesta referència simbòlica a l'islam està subordinada a la figura heroica que presenta el màrtir en tant que tal, no? Un lluitador per la causa palestina, un lluitador que mereix, diguem-ne, que tot el respecte i admiració de la resta del seu poble, bàsicament perquè està oferint l'única cosa que pot oferir al final. I és veritat que davant d'aquesta tipologia, aquesta variant molt explícita i, repeteixo, segurament des del nostre punt de vista fortament impúdica, la glorificació del màrtir que al seu cop matarà quan està morint, hi ha un tractament molt més curós de la figura humana que aquells col·lectius de la lluita palestina que representen variants islamistes, no? Ja sigui Hamas, ja sigui la jihad islàmica, ja sigui els grupuscles vinculats, diguem-ne, a l'espectre de l'islam polític dins de Palestina, que han crescut moltíssim els últims anys, evidentment, on la prohibició de representació d'éssers amb ànima és respectada. De manera que, si per una banda trobem el cartellisme glorificador del màrtir, al costat trobem també tractaments molt més subtils d'aquesta economia de la mort. Gairebé ho diria d'una altra manera. Paradoxalment, per desmuntar, per tractar de construir aquest mite de que el martiri, l'exhibició del martiri com una tasca heroica, està indissolublement lligat a l'experiència islàmica, a l'experiència de la religió musulmana, el que jo crec que m'interessa destacar és que, paradoxalment, allà on el martiri és molt més exhibit amb impudícia dintre de la comunitat palestina és en aquells col·lectius on l'islam, a priori, com a mínim, tindria una importància més petita. Són els col·lectius laics o nacionalistes que formalment no són, diguem-ne, d'obediència islamista. Per tant, no, matitzar en qualsevol cas que l'única interpretació que fem d'aquests processos tingui a veure, com moltes vegades es fa, amb el fanatisme musulmà, i etc etc. Té que veure, bàsicament, amb la situació de desesperació brutal que pateixen els pobles palestins. Jo vull recordar que el poble o el grup polític, perdó, que ha practicat de forma més sistemàtica el terrorisme suïcida no és un grup musulmà, sinó que són els tigres tamiles a l'Índia i Sri Lanka. Dit d'una altra manera, l'ús del terrorisme suïcida és una arma d'una gravetat, d'una solemnitat i d'una extremitat enorme, no pretenc discutir, però és una arma a la qual s'aboquen, es veuen abocats alguns col·lectius quan no troben altres alternatives per expressar les seves reivindicacions.
Paradoxes en l'obra d'Ahlam Shibli.
Dic que l'exposició d'Ahlam Shibli és una exposició sobre la impossibilitat de construir una identitat al context de la frontera. És alhora una manera de dir que és una reflexió sobre les paradoxes. I Trackers és potser la sèrie més paradoxal de totes, no? La principal paradoxa de Trackers queda, jo crec que bastant ben explicada, si pensem que els protagonistes d'aquesta secció són bàsicament els soldats de l'exèrcit israelià que són d'origen beduí, una part dels quals eren, a més a més, companys d'infància o d'adolescència del mateix artista. Partint d'aquesta edat, jo crec que tots podem entendre com s'expressen, com s'articulen aquestes paradoxes. En primer lloc, estem parlant d'uns joves palestinians d'origen beduí que s'integren en un exèrcit que pot ser percebut, si no per ells, per les famílies a les que pertanyen, com un exèrcit d'ocupació. Un exèrcit d'ocupació de la terra que reivindiquen com a seva, com a pròpia. No només s'enrolen en un exèrcit d'ocupació, sinó que en algunes de les fotos els veiem manipulant explícitament algunes armes, no de destrucció massiva, però amb una capacitat destructiva notable, com per exemple bazookas, no? I alhora, per nodrir aquesta paradoxa, jo crec, de forma molt deliberada, Aslan Shibli fa esment algunes circumstàncies que envolten la seva condició de beduïns i de musulmans, que encara enfatitza més la dimensió paradoxal del seu ingrés a l'exèrcit, com per exemple el fet de que, per ser musulmans, algun d'ells porten visiblement corans a la butxaca quan estan fent la instrucció. Clar, això en el cas d'uns soldats que s'enrolen a l'exèrcit de l'únic estat jueu del món i que certament no manté una relació cordial amb els països musulmans que els envolta. Llavors, com explicar que un soldat de l'exèrcit israelià porta un corà a la butxaca, que és una religió absolutament minoritzada dins de l'estat d'Israel, amb un exèrcit que, a més, el que farà probablement a curt, a mig o a llarg terme és reprimir o bé el seu poble o bé pobles del voltant que, com ells, són també musulmans. Per tant, clar, aquí la paradoxa la trobem immediatament. La trobem també amb l'obsessió que sembla tenir l'autora per retratar les tendes en un campament d'instrucció, previsiblement, però gaire sempre buides, a mig fer o a mig desfer, com si de sobte, diguem-ne, que els soldats haguessin acabat l'instrucció, s'estigués buidant el campament i quedessin només el rastre de l'activitat militar que hi havia hagut allà dins a través d'aquestes tendes buides. Clar, la idea de tenda buida és molt suggerent si pensem en la procedència beduïna d'una part dels soldats, no? Que és cert que si practicaven activitats agropastorals disposarien eventualment d'una casa a la seva aldea, però que una part de l'any s'hi dedicarien a la ramaderia i, per tant, haurien d'utilitzar alguna forma de tenda, de jaima, per evitar, diguem-ne, durant el període que estaven dedicant-se a la ramaderia. Clar, associar la tenda a l'activitat militar, però alhora recordar que una part d'aquests beduïns havien utilitzat la tenda com a hàbitat natural, si més no una part del seu temps, i em semblava una idea suggerent que novament parlava d'aquestes paradoxes, no? Què és una tenda buida? Pues la tenda d'algú que ja no és nòmada, diguem-ne que una tenda abandonada, ja sigui per un militar, ja sigui per un nòmada, que es veu obligat a viure, diguem-ne, com un context sedentari. Llavors, sí, em semblava interessant atenent a l'origen beduí d'una part molt important dels soldats. I alhora, a Trackers, el que veiem també és la mateixa actitud paradoxal que l'exèrcit israelià té amb aquests soldats. Jo feia esment amb una reflexió que m'havia suggerit la secció i és que el tracker és algú que, per la seva competència militar, és capaç d'interpretar signes sobre la geografia, sobre el paisatge, sobre la terra, que permeten o bé procedir a emprendre un camí determinat a la columna de la que forma part o bé a prendre decisions de protecció davant eventuals amenaces, ja siguin bombes amagades sota el terra o qualsevol altra cosa. Algú que s'especialista en mantenir una relació privilegiada amb el paisatge. El fet de que, si més no una part d'aquests trackers, d'aquests rastrejadors dins de l'exèrcit israelià siguin d'origen àrab i beduí, és una manera tàcita de reconèixer que en aquell espai comú, habitat per jueus, cristians, musulmans, per israelians i àrabs, en definitiva, aquell poble que manté una relació privilegiada amb el terreny, amb la terra, amb el paisatge, aquell que veritablement és capaç de fer una interpretació amb més profunditat i de forma més espontània o immediata que d'altres, és el poble palestinià. I és com una mena de reconeixement tàcit de que de tots els pobles que viuen en aquell territori, l'únic que manté una relació profunda i fins i tot indescifrable per la resta dels pobles que viuen allà són els palestins. Evidentment, aquí hi ha una lectura estigmatitzadora, també. Aquesta mena de lligam amb la terra és una forma d'animalitzar a un poble, és una forma de mostrar la seva manca de cultura, el fet de que, des d'un punt de vista simbòlic, estan molt més a prop de la natura que no pas de la cultura. Llavors, aquesta doble vessant d'utilitzar un element estigmatitzador, el lligam a la terra, però alhora reconèixer que aquest lligam a la terra atorgaria eventualment drets objectius a la reivindicació de sobirania del poble palestini, em semblava també molt, molt interessant.
El reflex d'una societat.
My work, first of all, it's for me to read about my society, about my condition, and for my society to look at ourselves. What are we doing? It's not easy to accept for my society my work, because I'm not doing propaganda. No, I'm asking how we are dealing with our issues.
Una pràctica artística amb voluntat etnogràfica.
L'apropament que fa Shibley als seus objectes d'estudi, en molts sentits, és molt etnogràfic. Fins i tot, algunes de les tècniques que dec presumir que he utilitzat són tècniques compartides per l'etnografia. Estic segur que he utilitzat alguna forma matisada o no d'observació participant en algunes de les circumstàncies. Estic segur que he hagut de negociar la seva presència amb l'objecte d'estudi, amb el terreny. També, diguem-ne, que la mirada de l'observador pràctic envers l'objecte d'estudi també sembla, diguem-ne, que una característica gairebé canònica de l'etnografia. És a dir, les fotos que planteja la Shibley sempre semblen tenir una certa distància. Que jo recordi, ara no hi ha primeríssims plans gairebé mai de les persones, però hi ha una tensió molt gran als éssers humans, i aquesta tensió també és una característica que sembla de l'etnografia. Ara, on està la diferència fonamental? La diferència fonamental és que el procés de negociació que porta l'etnògraf al terreny és curosament documentat i fet explícit per part de l'etnògraf, perquè l'etnògraf és perfectament conscient de que les condicions que permeten l'observació no es poden deslligar dels resultats de l'observació. Dit d'una altra manera, hi ha un principi d'ordre epistemològic bàsic en antropologia, i és que observem no només allò que ens ve donat en abstracte per una realitat a la que ens afrontem, sinó que observem fruit també de les particulars condicions en què se'ns ha estat donada aquesta capacitat per observar. Observem allò que se'ns permet observar en les condicions que se'ns permet observar, fruit de la relació que mantenim amb aquell objecte d'estudi, que vull recordar que tant en el cas majoritari de l'Aglan Shibley com en el de l'antropologia és un objecte d'estudi que té capacitat per resistir-se a l'observació. No estem parlant de plantes o de roques que en principi no tenen autonomia o agència per rebutjar ser observades, sinó que estem parlant d'éssers humans que es poden oposar. Per tant, el fotògraf, l'artista, l'etnògraf, d'una forma o altra, ha de negociar la seva presència en aquell terreny. I, com dic, la diferència fonamental que hi hauria entre la pràctica etnogràfica i la pràctica artística és que les condicions que han permès cadascuna de les observacions no són posades de manifest dintre de l'exposició. És més, deliberadament, l'artista remet la informació pràcticament en totes les seccions, en totes les sèries, únicament a la documentació impresa que acompanya l'exposició, però no hi ha peus de foto, hi ha escassíssims peus de foto. Tot el context que explicaria què fa l'artista fent aquestes fotos allà en aquell lloc ens queda amagada als espectadors. Ocultació que l'antropologia consideraria intolerable, perquè no estaria justificat metodològicament, no estaria justificat des del punt de vista científic. I el que vull recalcar és que Aglan Shibley, l'artista, no ha accedit a espais neutrals o espais de poca significació política, sinó que, per exemple, ha tingut l'oportunitat d'entrar primer en una sèrie d'orfenats a Polònia, fent fotos a adolescents, per tant, a menors d'edat. Certament les condicions, les fotos no semblen escabroses, però en un àmbit d'una intimitat que ha hagut de negociar amb la institució i fins i tot potser amb el ministeri corresponent, però em sembla encara més punyent i encara més enigmàtica la seva presència al si d'un campament d'instrucció israelià, fent fotos dintre d'un campament de l'exèrcit israelià. És veritat que les fotos, la sèrie, crec que és immediatament després, al final de la segona intifada, si no recordo malament, un moment puig en què la relació entre l'exèrcit israelià i la població palestina es va relaxar, però en qualsevol cas, que un artista que es reconeix a si mateixa com a palestiniana, Palestina, pugui accedir a un campament d'instrucció de l'exèrcit israelià i no ens expliqui com ha estat això possible o per què ha estat possible i en quines condicions ha estat possible, com a antropòleg, com a etnògraf, diguem-ne, és una demanda que crec que estic justificat a plantejar-li. Ara bé, que l'artista no té l'obligació de mantenir coherència amb el que podríem definir com la pertinència científica, el seu objectiu és un altre.
macba.cat